Les eleccions municipals a Cugat.cat.
Continuem els debats monogràfics en campanya amb els partits que fa 4 anys van obtenir representació. Avui és moment per parlar de cultura i ho farem amb Mercè Conesa de Convergència i Unió, Jordi Carreras del Partit Popular, Rosa Maria Massip del PSC, Isidre Maríes d'Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa i Núria Gibert de CUP Procés Constituent. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Començarem parlant de les entitats de Sant Cugat. Sant Cugat té un fort teixit associatiu i d'entitats culturals. Durant els darrers anys les subvencions per part de l'administració local s'han reduït, tot i el lleuger repunt dels darrers pressupostos. Més enllà d'aquesta qüestió econòmica, també ha estat un tema habitual durant el darrer mandat la relació administració-entitats i com s'ha d'articular. Els demano que expliquin quin és el posicionament del seu partit i candidatura respecte a les entitats de cultura a la ciutat i quines propostes recullen el seu programa electoral. Com en cadascun dels blocs, tindran una intervenció inicial d'un minut 15. Quan acabin aquestes 5 intervencions d'un minut 15, continuarem el debat d'uns 20 minuts i després passarem al proper bloc, que seran els equipaments de titularitat municipal. És tot per a Convergència i Unió. Mercè Conesa, quan vulgui, posicionament de la seva candidatura pel que fa a les entitats de cultura de Sant Cugat. Quan vulgui.
Sant Cugat té un fort teixit associatiu i, de fet, per nosaltres és una de les bases del que és la promoció cultural a la nostra ciutat. Nosaltres pensem en projectes conjunts amb les entitats. Més enllà de la subvenció, que pot ser doncs, més o menys alta, l'important és que puguem elaborar projectes conjunts i projectes de ciutat amb les entitats. Per tant, la nostra línia de treball en aquests propers anys serà seguir donant suport a les entitats, preservar aquelles entitats que són històriques, aquelles entitats que ens marquen una identitat pròpia com a municipi i continuar, doncs, evidentment, amb tota l'altra xarxa de centres culturals polivalents, però integrant també entitats dins aquesta xarxa de centres culturals polivalents.
Torn per al Partit Popular. Senyor Carreras, quan vulgui.
Bueno, per Sant Cugat és una riquesa el comptar amb tantes entitats i associacions com tenim. És una mostra de la vitalitat de la ciutat i l'Ajuntament certament està per poder-les deu recolzar-les i les té d'ajudar fins on sigui possible, no? Ara, el que creiem amb això com en altres matèries és que l'Ajuntament es té de mantenir una mica en segon nivell, és a dir, el que té de fer és impulsar que les entitats compleixin amb els seus fins i facin la seva tasca, però evitant els riscos de que siguin utilitzades o manipulades amb fins polítics o ideològics d'alguna manera. És a dir, que no, les entitats no poden ser mai instrument dels partits, no poden ser mai instrument ni del govern municipal, sinó que el que té de fer el poder públic és ajudar-les a fer allò que elles volen fer, és a dir, els seus fins culturals, els seus fins deportius, els fins que tinguin assignats pels seus socis.
Torn ara per al PSC, Rosa Maria Massip, quan vulgui.
Realment és notòria la quantitat d'associacions i entitats que hi ha a la nostra ciutat, hi ha més de 400. Creiem que s'han de promoure i incentivar com a riquesa cultural que són. Per això, des del PSC, el PSC inclou al seu programa la creació d'un institut de cultura i dins d'aquest proposem una oficina d'assessorament i seguiment d'entitats. Ara, amb la nova reforma fiscal, les lleis estatals obliguen a presentar abans del juliol a totes les entitats sense ànim de lucre una paperassa. Moltes estan inactives o no són conscients que el fet de no presentar tinguin o no beneficis. L'impost de societats pot generar sancions. Les que ja no són actives s'han de donar de baixa legalment, etc. Crec que és important aquest tema, com a empresària també m'influeix molt. El que vull dir amb tot això és que s'ha de fer un seguiment atent d'aquest procés nou fiscal perquè no es generin sancions i que s'haurà d'actualitzar l'inventari d'entitats.
Isidre Maríes, d'Iniciativa, minut 15.
Nosaltres presentem una regla general, que és que allò que poden fer les entitats i poden fer-ho bé no ho hauria de fer l'Ajuntament. Pensem que l'Ajuntament el que s'ha de dedicar és a facilitar o a fer allò que no poden fer les entitats, és a dir, equipaments, suport logístic, manteniment del patrimoni. L'Ajuntament ha de procurar facilitar que els agents culturals, locals, les entitats, es donin a conèixer, donen a conèixer les activitats que fan, que es procurin sinergies entre aquestes entitats. Moltes vegades ens trobem que hi ha actes que tenen molt poqueta assistència. Jo he anat a la Floresta aquest dissabte a un concert d'orquestra de càmera excel·lent, i hi havia 22 assistents, i jo crec que és per un problema de difusió i un problema de posar d'acord les diferents entitats. Hi hauria d'haver un referent municipal en el qual qui vol organitzar una activitat pogués trucar i posar-se en contacte i veure quina ocupació de calendari hi ha i procurar que no ens solapem i maximitzar, diguem-ne, les possibilitats de difusió. Després pensem que ha de ser la manera d'ajudar les entitats ha de ser la figura del conveni per garantir una continuïtat a mitjà termini, només la subvenció per a coses molt concretes o esporàdiques.
Ho haurà de desenvolupar més tard perquè ha acabat el minut 15. Coprocés constituent, Núria Gibert, quan vulgui.
Sí, bon dia. Bé, nosaltres d'entrada també ens felicitem per la riquesa patrimonial que hi ha aquí a Sant Cugat amb les entitats i tota la feina que desenvolupen de manera altruista i autoorganitzada. Per nosaltres, doncs, com dèiem, és un patrimoni immaterial a mantenir. Pensem que en aquest sentit la relació de l'Ajuntament amb aquest teixit associatiu ha de millorar amb forces aspectes. Pensem que la relació de l'Ajuntament amb les entitats, en aquest cas les culturals, perquè avui parlem de cultura, ha d'anar més enllà del fet pròpiament econòmic i cal una coordinació i un diàleg ric i seriós, i jo li afegiria també amb rigor. Crear polítiques de promoció, com deia el company d'iniciativa, doncs de difusió efectiva a tots els districtes, oferir eines més enllà de la pròpiament de la subvenció del conveni perquè puguin desenvolupar lliurement doncs, les seves activitats, fer veure les necessitats de totes les associacions i les entitats que organitzen actes. En definitiva, fomentar i aprofitar aquesta existència d'un teixit associatiu d'una manera mútua. Intentar que no sigui la política de reconèixer el treball amb premis i medalles, sinó en el seu dia a dia i fent-les participar de les decisions municipals i, sobretot, establint relacions directes i evitant el clientelisme.
Minut 15 també esgotat. Ara tenim uns 14 minuts per continuar tractant aquest tema. Em aniran demanant torns de paraula, jo comptaré i garantiré que tindran el mateix nombre de torns en aquest bloc. Per exemple, el Partit Popular havia demanat un torn, després Convergència i Unió. Perfecte. No mantindrem l'ordre de major menor en aquest segon part o segona pas del bloc. Com vulgui.
Nosaltres creiem que és important una tasca de control de l'activitat de les associacions quan hi ha subvencions públiques. Si no hi ha subvenció pública, doncs no, naturalment. Però quan una part dels diners de l'entitat o de l'associació surt de l'Ajuntament o d'una altra administració, doncs aquest diner públic s'ha de saber primer a qui es dona i per què es dona, a qui, vull dir que sigui una entitat amb suficient cos, podríem dir, que no siguin quatre que demanen alguna cosa, perquè llavors potser no tindrà, s'haurà de valorar en cada cas, no? I després quin és el destí que es donen aquests fons, és a dir, on van a parar i amb què s'empleen, i aquí jo crec que hi ha una tasca a millorar notable per l'Ajuntament. Això no és per sospita de les entitats, ni molt menys, sinó precisament per protegir les entitats que ho fan bé, que són la immensa majoria, d'altres que puguin intentar doncs, defraudar. És a dir, i també per transparència del propi Ajuntament. Transparència de l'Ajuntament per evitar coses estranyes, transparència de les entitats que també tenen l'obligació de ser transparents i de fer servir els fons públics per el que han de servir.
Convergència i Unió, havia demanat un altre torn.
Sí, jo vull defensar doncs, la rigorositat amb doncs, l'atorgament de suport i ajuts econòmics a les entitats. De fet, es fa una convocatòria pública, les entitats presenten els seus projectes i aquests projectes s'avaluen. Hi ha un tribunal en el que no hi som els polítics, sinó que hi ha un tribunal tècnic per part doncs, de diferents tècnics i coneixedors doncs, de l'àmbit cultural de l'Ajuntament que prioritzen els diferents projectes. Això ho hem anat unificant perquè no només passa amb les entitats culturals, sinó amb les entitats socials, amb totes les altres. Per tant, com a Ajuntament, totalment d'acord en continuar el suport a les entitats, l'ajut econòmic, però compartint els projectes. I jo haig de dir, en defensa de les entitats de la ciutat, que totes procuren pel bé i l'interès general.
Coprocés constituent?
Sí, nosaltres estem d'acord, les entitats en general procuren per objectius comuns compartits amb l'administració pública i per això se'ls dona suport de facto, però entenem que hi ha altres elements que encara no han sortit sobre la taula que són importants de remarcar. Per una banda, les subvencions puntuals per projectes concrets estem perfectament d'acord, convenis quan hi hagin objectius a mig termini, però sobretot després la generació d'aquest marc possible perquè les entitats puguin desenvolupar la seva tasca, i això vol dir equipaments i ús de l'espai públic. L'espai públic és el marc natural on es desenvolupen la majoria d'actes, sobretot ara que ve el bon temps, però en general al llarg de l'any, i pensem que l'espai públic està massa determinat, massa regulat i sobretot acaba caient sempre sobre la part, la vessant més restrictiva en la lectura de l'ús que se'n pot fer. No? Llavors, una de les nostres propostes és modificar el reglament d'ocupació i d'usos de la via pública.
Iniciativa, Viana Tontorn.
Sí, jo volia insistir en la figura del conveni. El conveni el que ens permet és planificar i no estar sempre amb l'ai al cos de si vindrà la subvenció, si la subvenció augmentarà o disminuir, per suposar que les entitats han de justificar la despesa que han fet i sobretot han de ser despeses en la figura de conveni o de subvenció que vagin obertes a la població. No sigui uns diners donats a una entitat pel simple fet d'existir la entitat. És pel que fa i que ho faci d'una manera oberta a tota la població.
PSC, per tancar aquest...
Nosaltres, en relació a l'administració i entitats, creiem que hi ha un coll d'ampolla en la relació administració-entitats. Hem estat parlant amb diferents associacions i ens comenten que hi ha un embut que estreny a la direcció de l'àrea de cultura, que ofega una mica la fluïdesa. L'Ajuntament deriva les sol·licituds i requeriments a empreses privades, hi ha una externalització de la gestió cultural d'entitats. El PSC vol estar al corrent de les tasques i actuacions d'aquestes empreses per tal d'estimar valoracions i ajudar en el que calgui, com sempre han fet. Aquest fet de derivació creiem que fa que les pròpies entitats perdin l'esma al voluntarisme. Per això proposem que s'estudiïn les possibilitats professionals que poden aportar les pròpies entitats en alguns casos. Nosaltres, per exemple, estarem molt a sobre del model de gestió de la Unió perquè no sigui un model privatitzat, perquè llueixi la seva ànima autèntica i experta.
Partit Popular i després Iniciativa.
Sí, bueno, jo voldria dir que aquest rigor que deia la senyora Conesa sobre el control de les... està molt lluny de la realitat, no? Perquè, miri, nosaltres vam presentar una moció no fa gaires mesos, ara no sabria dir quin mes va ser, que va ser on demanàvem precisament la millora en temes d'aquests que era bastant exigent i es va rebutjar per la majoria absoluta de Convergència. Això és un fet que està a les actes, per la qual no em digui que no, perquè és tal qual. I la segona qüestió que voldria dir és que, clar, el govern municipal, qualsevol govern municipal, no solament aquest, qualsevol pot tenir la temptació d'invadir a l'espai propi de les entitats, de fer seves les entitats, o de manipular les entitats, o d'emplear-les, sobretot quan els hi dona diners, no? Llavors, en el cas del nostre govern municipal no és que tingui la tentació, és que té el propòsit decidit d'actuar així perquè és el que ha fet, no? El que està fent. En el propi programa que ens explicava la senyora Conesa, això de fer activitats conjuntes i de mesclar-se amb elles i tal, això, miri, perdoni, però fa un tufillo raro d'entrada, no? Amb la qual cosa, doncs, això és una cosa que s'ha d'evitar perquè a Catalunya el que necessitem és llibertat. Llibertat i no intromissió dels partits polítics a la vida dels ciutadans. Deixem que els ciutadans siguin lliures, que s'explaïn lliurement i no que els estiguin intentant cobrir constantment amb la manta nacionalista que acaba ofegant aquesta terra.
Iniciativa i després Convergència.
Les activitats que s'han de promoure han d'anar en el sentit de procurar una integració social, és a dir, la cultura ha de ser un instrument d'integració de la població. Hi ha una part de població en el nostre municipi que és recent vinguda i som un dels municipis que té un percentatge més elevat de població estrangera, d'Europa, de Llatinoamèrica, d'altres llocs, i hauríem de procurar protegir la cultura tradicional, però també obrir-nos a altres realitats i anar integrant la població per un interès d'integrar el municipi, però també pel que aporten les cultures vingudes de fora.
Convergència i Unió.
Sí, bé, dic que també consta a les actes que el Partit Popular doncs qüestiona les subvencions a entitats com les Sardanes o la Unió Sardanista, com a totes les... No, consten al ple, consten al ple. Consten al ple, senyor Carreras, vostè m'ha dit que nosaltres... No, vostè m'ha dit... No, no és veritat, senyor Carreras, no es posi nerviós. És veritat, vostès a cada ple pregunten en relació a per què aquest Ajuntament dona subvencions a les entitats de cultura popular i tradicional i tenen vostès aquesta fixació. No passa res, no es posi nerviós. Miri, nosaltres en relació a les entitats sabem que hem d'estar d'acord precisament amb el suport a aquestes entitats. I aquestes entitats tenen la seva identitat pròpia, però evidentment han de tenir una clara voluntat de programació i d'explicació del seu projecte dins el que és l'espai social santcugatenc. Crec, al meu entendre, que les diferents entitats que han rebut suport de l'Ajuntament, totes elles en cap cas mai han estat condicionades per part de l'Ajuntament, però sí hem compartit objectius. Quins objectius hem compartit? Doncs precisament que aquells diners de l'erari públic no quedin tancats dins l'entitat, sinó que vagin a promoure la cultura per tots els ciutadans i ciutadanes, i crec que això és el que fa la majoria d'entitats de Sant Cugat. Jo les defensaré sempre, comparteixo els seus objectius i no entenc tampoc el tema de la privatització, perquè en el cas de la Unió, precisament el que es fa és un consorci, sí, que és públic. Mm-hmm, per tant, sí, no entenc aquesta preocupació. Sí. Poden estar tranquils.
Procés constituent?
Sí, nosaltres en la línia de no voler dirigir l'activitat cultural, més enllà que entenem, i sembla que ho hem de sentir una altra vegada, que la cultura és una eina d'aprofundament democràtic i de vertebració social, per tant una eina molt valuosa en mans de l'administració pública si la sap fer servir bé i no la vol dirigir, veiem que cal establir aquest escenari, aquest marc on les entitats es puguin desenvolupar una miqueta més lliurement. Una de les propostes que en aquest sentit portem és crear un alberg d'entitats on les entitats tinguin el seu espai físic, que l'espai físic sabeu que normalment actua de referència i de punt d'encontre, crear un portal de cultura que aglutini tots els sectors que generen cultura al municipi, o crear espais mitjos escènics, per exemple, de sales de concerts de format mig, als diferents districtes de Sant Cugat.
PSC?
Res, només insistir en que la cultura no ha d'instrumentalitzar-se. Dic que he llegit els estatuts de la Unió, estic pendent del consorci, m'interessa molt, sempre des de petita he fet teatre, estimo molt a la Unió, llavors, més que res, advertir que estarem a sobre del model, perquè com es deriva molt a empreses privades, jo crec que ells tenen capacitats i professionalitat per gestionar la seva entitat. El PSC, vull aprofitar, seguirà escoltant les reivindicacions dels professionals de la cultura, no només les entitats, per mirar de donar sortida a la seva activitat. Aprofito aquest medi per expressar la nostra disponibilitat, ja que estem descontents amb altres medis que fan premsa clientelista.
Si els sembla, falten 3 minuts per acabar aquest bloc, tenen un altre torn de paraula, sí que els demano una certa concreció, algun missatge telegràfic per passar a parlar després d'equipaments de titularitat municipal. Iniciativa havia demanat el torn.
A veure, el que es tracta és de sumar iniciatives, activitats. Quan mirem un estudi que s'ha fet en el Consell de Cultura, es veu que hi ha moltes activitats fetes per entitats del municipi. El que passa és que si mirem en la perspectiva, que són les dades de què disposo, de 10 anys cap aquí, veiem que no han augmentat en el percentatge que ha augmentat la població. Això vol dir que la població nouvinguda té encara un dèficit d'integració. No es tracta de posar-se quisquillós en certes activitats, per exemple, de cultura popular, sinó de proposar-ne d'altres i de mirar de que hi hagi un equilibri entre unes activitats i unes altres.
Convergència Unió, per exemple.
Jo crec que l'Isidre aquí té molta raó. A Sant Cugat s'ofereixen una mitjana de 7 activitats culturals al dia. És una mitjana alta. Ara bé, és veritat, per exemple, que en els nous barris, tant a Volpelleres com a Turó de Can Mates, cal també preveure quina activitat cultural es pot desenvolupar. D'una banda, provisionant equipaments, jo crec que les dues biblioteques ens comencen a donar una idea de les possibilitats que tenim en aquests nous barris, i després a través de l'estructuració pròpia del barri, on comencen a haver-hi doncs grups de teatre, on comencen a haver-hi doncs grups vinculats doncs a la cultura, no? Per tant, jo crec que sí que tenim un repte per endavant, i és precisament continuar fomentant aquesta participació de les entitats, no només en el Consell de Cultura, sinó també amb doncs tot el que és l'activitat que promouen ja elles mateixes, però també aquella que es pugui doncs afavorir des del municipi.
Partit Popular.
Sí, no, jo volia deixar, en relació al projecte de la Unió, i el que volia assenyalar és que és un dels bons projectes que s'han fet durant aquest mandat. Vam començar al principi del mandat amb el problema de que hi havia que devia que fer alguna cosa amb el local, amb el teatre de la Unió, perquè tenia unes certes dificultats i tal, i s'ha acabat quajant amb un projecte realment interessant per a la ciutat, no? I això és una cosa bona que ha fet l'Ajuntament, és a dir, que nosaltres no tenim. Ara, el que també volia dir és que nosaltres insistim en que això és el que ha de fer l'Ajuntament. Això és el que ha de fer. El que ha de fer és ajudar a respirar a les entitats de la ciutat que valen la pena, totes les ciutats, inclús les que es dediquen a la sardana, és més, a les que es dediquen a la sardana jo crec que particularment, perquè és una cosa molt bona. El que passa, el que hem d'evitar és que el que ha d'evitar Convergència, que és s'està convertint com en una segona pell d'ells el faltar a ignorar la realitat, no? I al establir processos estranys que al final són els hi fa, jo crec que els hi trastoca una mica la percepció de la veritat, no?
Procés constituent.
Sí, nosaltres simplement per acabar demanar que l'Ajuntament exerceixi pedagogia activa per la convivència, sobretot perquè fan els actes públics al carrer. Entenem que el carrer i l'espai públic és el marc natural de desenvolupament de la nostra cultura. Som una cultura mediterrània que tota la vida s'ha expressat i ha buscat marcs de diàleg i convivència a l'espai públic, i no amagar-se darrere de les posicions més restrictives o de l'ús fraudulent de la queixa que fan alguns veïns de Sant Cugat per tapar o emmudir o minimitzar les diverses activitats culturals, que cada cop són més i esperem que cada cop siguin més més.
PSC, tancarem el bloc amb el mateix torn.
I també parla de motivar els espectadors, necessitem públic, llavors crear nous recursos.
Anem a parlar ara d'equipaments de titularitat municipal. Sant Cugat disposa de diversos equipaments culturals de titularitat municipal. En posem tres sobre la taula per tractar-los, si els sembla: Teatre Auditori, Xarxa de Centres Culturals Polivalents i les biblioteques. També els demano, per tant, quines propostes porten de cara a les eleccions del 24 de maig sobre aquests espais i les seves activitats i programacions. Començarem també amb un torn inicial d'un minut 15. En aquest cas començarà la CUP i acabarà Convergència. Quan vulgui.
Molt bé, pel que fa a equipaments de titularitat municipal, nosaltres ens felicitem de la coordinació, li podem dir recent encara, sí, de la xarxa de la XSP. Entenem que és important que hi hagi una coordinació i una programació conjunta de tots els centres públics que ofereixen cultura a la ciutat. Pel que fa a l'auditori, sempre és una queixa que nosaltres hem mantingut. Entenem que té massa pressupost. Nosaltres no és el tipus de model de consum de cultura que defensem. Nosaltres ens agraden més els espais més de format mitjà, més arrelats al territori, que generin una cultura que s'hi pugui programar des del poble. Per tant, és a dir, no el volem tirar a terra, perquè, com qui diu, ens sembla molt bé que hi hagi l'auditori, que tingui una programació, però ens sembla que a vegades destinar-hi tanta part del pressupost, sent una miqueta redundant, un teatre d'aquestes característiques, programant un o dos dies un espectacle, quan a Barcelona 20 minuts doncs, els segueixen fent, ens sembla que no és el model que nosaltres defensaríem. Pel que fa a equipaments, defensem un arrelament i una creació d'equipaments de format mitjà arreu, no només al centre, sinó arreu del Sant Cugat, a tots els districtes.
Iniciativa, quan vulgui, un minut 15.
Bueno, nosaltres creiem que s'han fet en els darrers anys, bastants anys, molts plans i que moltes vegades han estat una fet volada de coloms, no? Aleshores, pensem que s'hauria de reconduir tot això de fer tants plans i fer-ne un a mitjà termini que fos creïble i que es portés a la pràctica i que tampoc ens n'anéssim a l'altre extrem, a la improvisació. Aleshores, hi han coses que sorgeixen així una mica extemporàniament, al Museu de les Matemàtiques, o Can Quitèria, possible Museu Grau Garriga, en el qual s'hi gastaran 600.000 euros en rehabilitar l'edifici properament, però que s'hauria de fer un càlcul ben acurat de cost-benefici. Si el municipi es pot permetre tenir dos museus de tèxtil, aleshores pensem que, per exemple, el Teatre Auditori està bé, és un edifici, és un equipament que el tenim de fa anys, potser si l'haguéssim de fer ara en qüestionaríem les característiques, però ja hi és, està ben gestionat, i el que fa falta a Sant Cugat és una sala B. Aquesta la pot complir el Teatre La Unió si es compleix aquest conveni. On veig problemes també és en el tema de les biblioteques i possible centre d'arts plàstiques.
I ho haurà d'explicar en el proper torn, perquè s'ha acabat el minut 15, em sap greu. PSC, quan vulgui.
Des del PSC hi ha una certa opinió que s'està fent bona feina dins els equipaments, auditori, biblioteques. Referència a l'auditori, també és cert que no ens estranya disposant d'un pressupost per catxers de 500.000 euros i de màrqueting 180.000. Hi ha una bona programació i una bona projecció publicitària. Pensem, però, que les seves possibilitats haurien d'obrir-se més a la ciutadania i fer-se més participatives, obrir-se com a espai de difusió a artistes locals. Ser plataforma instrument per a espectacles propis. Ara, al contrari, si una entitat té una subvenció de 3.000 euros, ha de pagar la sala de lloguer, i que ja li costa això. Llavors veiem que hi ha una relació gasto inadequada. Ens agradaria saber també, ja que estem aquí amb l'alcaldessa, perquè en 22 anys d'història de l'auditori mai s'ha aprofitat l'espai i s'han obert les portes durant la festa major. Es podria gaudir més que mai d'aquest espai, perquè fa goig i té aire condicionat, o sigui, a l'estiu seria ideal. No entenc per què durant 22 anys d'història de l'auditori no s'ha programat mai res a dintre, a les festes majors. Sí, ja que estem aquí, m'agradaria si poguessis.
Partit Popular, quan vulgui, minut 15, sobre equipaments municipals.
Sí, breument, aquí tenim a Sant Cugat, dintre els equipaments municipals el que destaca especialment és el Teatre Auditori, no? Nosaltres he de dir que quan vam començar a introduir-nos a la política municipal fa 5 anys, doncs una de les coses que ens va cridar l'atenció va ser el Teatre Auditori per l'elevat cost que té, bueno, té un cost important per la ciutat, té un cost de 240.000 euros o al voltant del milió d'euros, en definitiva, cada abans rere any, no? I al final, després de valorar tot el que hem arribat a la conclusió de que val la pena que mentre es pugui, doncs, Sant Cugat mantingui aquesta institució, perquè és una realment una joia de la ciutat, fa una programació molt bona, està ben gestionat i està molt bé. Les biblioteques, teníem una manca de places de biblioteca en relació al número d'habitants, que s'ha reduït ara amb la biblioteca de Bullpalleres, que també és una iniciativa, doncs, positiva, i el que creiem és que les biblioteques s'ha de seguir millorant el tema de les biblioteques seguint el ritme dels temps, podríem dir, no? Ara mateix existeix la possibilitat, doncs, de connectar, crec que Bullpalleres està fent alguna cosa així, de connectar les biblioteques locals amb altres biblioteques més grans a través dels mitjans tecnològics d'internet i de més, doncs crec que és una línia a seguir important.
Minut 15 exhaurit, moment per a Convergència i Unió, quan vulgui.
Nosaltres proposem treballar amb tres eixos, evidentment, amb ampliar la xarxa de biblioteques a través de la Biblioteca Central Urbana. Aquests anys hem pogut fer poca inversió. La veritat és que han estat uns anys de crisi econòmica i complexos per la ciutat i, per tant, hem reduït la inversió, però pensem que si la tendència econòmica és positiva, nosaltres, ara que tenim 20 punts menys d'endeutament, podrem abordar inversions culturals importants i, per tant, aquesta Biblioteca Central Urbana a la Rambla del Celler la considerem indispensable. També treballarem amb la xarxa de museus. Nosaltres creiem que sí que ens val la pena establir i apostar per al Museu Grau Garriga per poder, doncs, tenir aquesta icona a la ciutat, i evidentment per nosaltres, doncs, el Teatre Auditori ha de continuar funcionant. És una aposta de cultura d'excel·lència, és una aposta que ens situa en el mapa cultural català i és una aposta que ens permet treballar en xarxa amb altres ciutats a través, doncs, dels teatres amics. En relació a la coordinadora, no sé si ho haig de contestar, a la festa major, no sé si haig de contestar ara o no. Bé, nosaltres, la festa major, suposo que és per desconeixement que no ho coneix, no l'organitza l'Ajuntament. La festa major, l'Ajuntament hi col·labora, però s'organitza a través de les entitats, d'una coordinadora d'entitats. I aquesta coordinadora d'entitats estableix un model, que és un model de festa major a través de les places. I, per tant, les places i a l'espai del carrer és el que presideix la nostra festa major, no el Teatre Auditori.
Ha quedat clar. Doncs tenen ara altres torns de paraula, per exemple, Iniciativa n'ha demanat un, després la CUP, i també d'aquí uns 13 minuts canviarem de bloc, garantiré que tinguin el mateix torn de paraula, quan vulgui.
Bueno, concretament en el pla de biblioteques és on s'ha observat que hi ha hagut un procediment una mica erràtic, no? S'havia d'haver construït la biblioteca central allà a Canoller, em sembla que es diu, es va fer la de Mirasol, s'ha fet la de Bullpalleres, però el que es queda per fer, i sembla que ja es farà, és la biblioteca, la gran biblioteca central al Rambla del Celler, que vindrà a substituir l'actual biblioteca central. Però l'actual biblioteca central hauria de passar a ser un centre d'arts plàstiques en el qual tingués una sala suficient. Això estava en certes previsions, però aleshores sorgeix el centre d'art Maristany o Can Maristany, que per mi és una mica anar amb una sabata i una espardenya. És a dir, el que caldria és d'una vegada per totes fer una sala d'arts plàstiques, un centre d'arts plàstiques, que fos suficient a la mida del nostre municipi.
La CUP havia anat un tot, després Convergència i Unió.
Sí, nosaltres, en la nostra línia de democratitzar totes les decisions de la vila, apostem per una planificació democràtica de la cultura a la ciutat i, per tant, poder definir consensuadament i amb corresponsabilització entre l'administració i la societat civil el conjunt d'elements necessaris. En aquest sentit, pensem que hi ha mancances històriques, com l'accés a la via pública. Proposem nosaltres la creació d'un aplicatiu online, que és així de senzill, que evitaria arbitrarietats, o el pla d'equipaments culturals, que hauria de prioritzar els dèficits principals, per exemple, la sala de concerts, que encara no ha sortit, però que és una reivindicació històrica que la ciutat encara no existeix.
Convergència i Unió.
No, nosaltres creiem que hem de renovar el pla d'equipaments culturals, eh? Això és un tema que està sobre la taula. Crec que, a més, de la darrera proposta que hi havia no acabava de convèncer. Jo me'l vaig mirar i jo amb el regidor vam considerar que calia madurar més el document per poder-lo treballar conjuntament les diferents formacions polítiques. Per tant, hem d'anar a un pla d'equipaments culturals. Ara bé, la gestió de la ciutat també és el dia a dia, és la planificació que tens, és el pressupost d'inversió que ets capaç d'aixecar, que ja hem dit que aquest any, doncs, aquests 4 anys, malauradament, el pressupost d'inversió ha hagut d'estar minimitzat perquè s'ha s'han prioritzat polítiques socials o polítiques educatives i, evidentment, a anar solucionant també demandes que ens trobem a sobre la taula. I, per exemple, una de les demandes que ens hem trobat a sobre la taula és la de tot el tema dels tallers per adults que no cabien a l'escola d'art, perquè l'escola d'art ha anat assumint més alumnes, i això és positiu perquè és formació reglada. Per tant, jo no puc compartir que hi hagi un camí erràtic, sinó que l'Ajuntament ha de poder solucionar les immediateses amb una planificació futur. I aquesta planificació futur no només la podem decidir des de l'Ajuntament, sinó que l'hem de compartir també amb la taula de cultura i amb el Consell de Cultura i amb les diferents entitats. I jo crec que això és el que podrem o tindrem l'oportunitat de fer en aquest proper mandat i decidir si és que a l'actual biblioteca Gabriel Ferrater hi ha d'anar aquest espai d'arts plàstiques o no, perquè que jo sàpiga això no està decidit, o potser en el Consell de Cultura sí que us heu posicionat en relació a aquest tema, però que jo sàpiga com a alcaldessa això no està decidit ni ho decidiré jo. S'haurà de decidir d'acord amb la planificació futura que fem.
Jordi Carreras, del PP.
Dos apunts. Un és que la iniciativa de convertir la Biblioteca Gabriel Ferrater en la primera biblioteca, amb la Biblioteca Central de Sant Cugat, doncs ens sembla molt positiu i una bona decisió, i esperem que es pugui materialitzar l'abans possible. I la segona és que lamentem, però no ho dic com una crítica, perquè no podria criticar-ho, perquè no he tingut la suficient informació als partits de l'oposició, ni teníem per què, de com s'ha portat el tema. El Museu de Matemàtiques, que ha quedat aparcat, que durant mesos es va estar tractant, sabem que va haver-hi negociacions, i al final doncs s'ha descartat, per almenys pel que sabem. Home, hauria sigut una bona cosa per Sant Cugat sobre el paper, no? I el que nosaltres proposem és que a partir del proper mandat doncs es busqui la manera de veure si es pot instal·lar, si no, en l'immoble on es volia instal·lar abans, en un altre, però si fos possible quajar-ho, doncs seria una cosa bona. És una tasca que tindrà que portar el govern que vingui i que pot ser una cosa bona per ser Cugat, efectivament. No?
El PSC?
Res, en relació a la pregunta que li he fet abans de l'auditori. Precisament creiem això, que s'ha de treballar més en un tracte de diàleg entre Ajuntament i la coordinadora d'entitats, i que es podria aprofitar i tractar aquest tema, no?, de l'aprofitament de l'auditori a les festes majors. Bueno, sabem que s'utilitza per fer festes privades, no?, a les festes majors.
Més torns de paraula per ja començar a tancar aquest bloc. Si volen, si no, passem a una altra qüestió.
Sí, bueno, mira,
la CUP.
Sí, simplement acabar una altra vegada, pues, a tornar a posar l'accent. Pensem que la cultura està planificada democràticament. Quan va haver-hi l'anunci del Museu de Matemàtiques, nosaltres el que vam percebre és que amb les persones i amb les entitats que hi ha parlat, que no hi havia absolutament cap necessitat o no hi havia una demanda específica d'un equipament d'aquest tipus, i en canvi sí que hi havia demanda d'un alberg d'entitats o d'una sala de concerts, que és una reivindicació, com ja deia, molt històrica i una mica greu, en el sentit de que hi ha molts grups de musicals a Sant Cugat, hi ha molta riquesa musical, i això els fa estar molt coixos i haver d'anar no només a fer concerts sinó també assajar a poblacions veïnes, i és una pena doncs que no tinguem aquest tipus d'equipament.
Partit Popular.
Jo volia assenyalar solament una cosa en pla positiu, que les cases de cultura que tenim a Sant Cugat, que tenim la d'aquí al costat del monestir, la de Mirasol, pues són un patrimoni molt bo també de Sant Cugat, no? O sigui que s'està fent un bon ús. Això és una mostra més de la vitalitat que tenim a Sant Cugat, de com es fan servir aquestes instal·lacions. Basta demanar la casa de cultura aquí, que és gran, doncs per demanar qualsevol cosa necessites 15 dies de temps, perquè si no està tot ocupat. Realment això dona un gust de veure una ciutat tan viva i tan activa i tan positiva, no?
Sí,
no, nosaltres volem afegir que dins tots els equipaments culturals de la ciutat creiem que un eix a treballar és el que és el projecte Apropa Cultura, que és poder permetre que persones amb necessitats especials, persones i col·lectius amb risc d'exclusió puguin tenir accés precisament a totes aquestes activitats culturals a preus molt assequibles. Aquest és un programa que estem desenvolupant, és un programa que volem continuar, i per exemple això fa doncs que al Teatre Auditori hi hagi oportunitat per a moltes persones doncs amb dificultats que puguin, a través del programa Apropa Cultura, tenir-hi doncs presència i puguin també gaudir de l'oferta cultural, a banda dels descomptes que des del Teatre Auditori es fan per diferents col·lectius, i del descompte del last minute, que això doncs molts santcugatencs ho coneixem, i per tant podem tenir les entrades al 50%.
Iniciativa.
Nosaltres pensem que hi ha d'haver una oferta suficient de centres de cultura culturals polivalents repartits pels districtes, en el centre, a tot arreu. Hi ha d'haver l'agilitat sobre la marxa per part de l'Ajuntament d'anar dimensionant la disponibilitat d'espais a la demanda de les entitats. De vegades ens trobem en segons quins colls d'ampolla que vols programar una activitat, una entitat es vol reunir o vol fer alguna cosa i no troba la manera de fer-ho. En aquest sentit, doncs, es pot anar ampliant sobre la marxa. Pensem que Villa Felisa hauria de ser un passar a incorporar-se a aquesta xarxa. S'ha parlat també de si l'Ateneu podria tenir un conveni o passar a formar part d'alguna manera d'aquesta xarxa. Nosaltres hi estem a favor, però estem a favor de que hi hagi el màxim de facilitat per a les entitats. Hi ha entitats que de vegades no ho poden fer. I un altre detall, que es faci sempre en forma de subhasta pública, de concurrència, diguem-ne, oberta a tothom que hi vulgui concórrer a la gestió.
Jo estic molt d'acord amb la Núria. Jo sóc artista, sóc cantant de tota la vida a Sant Cugat, he tingut dos grups, tres grups, i m'he trobat amb molts problemes a l'hora de buscar bucs d'assaig, a l'hora de poder expressar-me com a artista en aquesta ciutat. Llavors, des del PSC proposem crear i fomentar espectacles propis de qualitat, utilitzar l'auditori posant recursos professionals al servei dels artistes locals. Ho fan altres ajuntaments i tenen molt èxit. Barregen el que és professionalitat amb actors amateurs i omplen el teatre tres dies. I també creiem que s'ha d'obrir l'oferta del catàleg d'artistes limitada, com per exemple en els petits camaleons, a un catàleg propi d'un empresari.
Si els sembla, fem un últim torn en aquest bloc. Els demano brevetat com en l'anterior. Poden llançar així alguna proposta o respondre's alguna cosa que hi hagi hagut com a al·lusió i després ja passarem a l'últim bloc de turisme i patrimoni. Per exemple, Convergència i Unió havia demanat un torn.
Sí, nosaltres pensem que tenim una gran oportunitat amb l'antiga seu de la policia local, treballant conjuntament amb el conveni amb l'Ateneu. Nosaltres ja tenim un conveni amb l'entitat, l'Ateneu actua com un centre social, un centre cívic, un centre cultural de la ciutat. Per nosaltres pensem, i podem estar equivocats, però pensem que és una gran oportunitat que sigui l'Ateneu qui pugui també oferir des de Villa Felisa tota aquesta activitat cultural sense perdre la seu que té a la plaça Pep Ventura. I per tant aquest és l'objectiu, treballar a través de conveni, assegurant a mitjà termini l'oferta cultural que es necessita i per tant incrementant aquest recurs en una zona de la ciutat que en aquest cas no el tenia a prop. I l'aposta per tant és treballar amb entitats d'aquí, amb entitats consolidades, amb entitats que sabem que fa temps que treballen molt i molt bé tot el que és l'oferta cultural i pensem que l'Ateneu pot realment donar una oferta important en aquest sentit.
Sí.
En Partit Popular mateix.
Sí, bé, hi ha un aspecte que ha tocat una mica ara el PSC a l'art de la ciutat, que és una altra de les riqueses que tenim a Sant Cugat, que tenim una riquesa artística important. I nosaltres compartim el seu punt de vista que fa falta ajudar la gent jove a que puguin desenvolupar el millor possible aquestes inquietuds que tenen artístiques, no? O sigui que el nostre partit en aquest sentit seguirà la mateixa, una línia molt similar, eh? No és que els vulguem copiar ara, perquè a més ella juga amb avantatge perquè és artista, no?
És cantant,
però ens sembla una proposta molt, molt interessant i molt bona.
La CUP?
Sí, nosaltres a nivell d'equipaments, per concloure, recomanem fugir de la cultura elitista i les macroinfraestructures perquè entenem que no donen cabuda ni a la producció local ni a la creació local i que segurament tampoc generen una cultura més del tipus de consum que no del tipus de cohesió social que abans comentàvem. Simplement garantir l'accés a tota la ciutadania a la cultura general del municipi, sigui quin sigui aquest espai o aquest equipament, i adequar al màxim les instal·lacions que ja existeixen, les municipals, perquè siguin al màxim de polivalents i compleixin les normatives.
Iniciativa i PSC tenen un torn més per igualar-se als seus companys. Si no el volen fer servir, passem a un altre tema. Doncs passem al tercer bloc. Parlem ara de turisme i patrimoni. Durant el mandat també ha sorgit el debat sobre les polítiques de turisme que ha de fer el consistori per atreure visitants a la nostra ciutat i això ho voldríem lligar amb un dels principals reclams del nostre municipi, el monestir de Sant Cugat. Anem al gra, propostes en turisme i per al monestir de Sant Cugat i la resta de patrimoni que defensin els seus partits per als propers 4 anys. Comencem ara amb Convergència i Unió, 1 minut 15 per intentar sintetitzar el que porten en el seu programa, quan vulgui.
Molt bé, doncs a veure, evidentment nosaltres el turisme és una eina per la promoció de la ciutat. Nosaltres no som una ciutat turística, ni ho pretenem ser, però sí que és veritat que tenim alguns elements de doncs, patrimoni arquitectònic o alguns elements identificatius que poden estar dins circuits turístics i que ens permetin tenir visitants de qualitat. Per tant, nosaltres buscaríem un turisme cultural, no per tant un turisme que vagi a aprofundir doncs, en el que és la xarxa de museus, un turisme que vulgui visitar doncs, el que és el patrimoni arquitectònic o un turisme, per exemple, que trobi doncs, atractiu un espai com pot ser el Mercantic, no? A nivell doncs, de bueno, tot el que seria el brocanters, artistes i el mercat de vell. Per tant, entenent que nosaltres per si no som una ciutat turística ni ho pretenem ser, la nostra ambició és situar-nos en circuits de turisme cultural per a aquell turista que vulgui un plus en la seva visita a Barcelona.
Minut 15 ara per al Partit Popular, quan vulgui.
Sí, el que proposem en el partit, igual que vam fer ja en el programa fa 4 anys, és que per treure-li partit, com deia bé la senyora Conesa, doncs el Sant Cugat no és una ciutat turística per si, però és bo potenciar el que tenim per afavorir el creixement de la ciutat, per afavorir el comerç, per afavorir la vida de la ciutat. En aquest sentit tenim una peça única, que és la gran riquesa, podríem dir, cultural de Sant Cugat, que és el monestir, però després tenim una riquesa cultural humana d'escriptors, de músics, de poetes, de gent que es dedica al món de l'art, que és molt important a Sant Cugat també, no? Que en tenim una riquesa important. Llavors el que proposem és fer alguna iniciativa, s'ha fet com la nit de l'art o alguna cosa així, però fer unes jornades d'art que agrupin tot, que portem artistes o que traguem els artistes de Sant Cugat, és dir, alguna que pugui ser un pol d'atracció de l'exterior una vegada a l'any, doncs per donar vida i potenciar tots aquests aspectes i el turisme a la vegada, és a dir, conjugar l'art i el turisme, que és potser el que pot ser més eficaç aquí a Sant Cugat, no?
PSC, quan vulgui.
Nosaltres sí que tenim ambició amb Sant Cugat a nivell turístic perquè pensem que té les qualitats, vamos, per estar a primer nivell. Creiem que cal millorar el servei d'atenció turística i esperem que el nou punt d'informació de l'estació es pugui visualitzar. La gent que atén ha d'estar preparada per aconsellar i motivar els que consulten. Ho dic perquè també vaig anar per fer una consulta, em van donar molta paperassa, però trobo que s'hauria de formar més a la gent que està cara al públic. No ens agrada la imatge que es va donar al Sant Cugat Experience de clientela o visitant elitista i snob. Volem fer noves propostes creatives, més arriscades, útils, que vagin més enllà d'una oferta que ens han comentat molta gent, cansina, d'entreteniment recreatiu, elitista i d'identitat lineal. Disposem d'un patrimoni que és un tresor que ha de lluir més i més. És que jo soc una enamorada, apassionada del monestir. I crec que tenim una potencialitat sense límits.
Iniciativa, com vulgui.
Bueno, nosaltres pensem que el turisme a Sant Cugat pot ser més aviat un turisme accidental. Algú per raons de viatges d'empresa, doncs li queden unes hores i va i visita alguna cosa d'interès en aquest entorn. No podem oblidar que som una ciutat, ho vulguem o no, subsidiària de la gran urb que tenim al costat, de Barcelona. La joia que tenim és el monestir, però hem de saber dimensionar ben bé què és això. Quan es va plantejar el museu del monestir com si fos un referent europeu de la vida monàstica, doncs ens va semblar que això era fer volar masses coloms. Tenim un problema. El monestir és un cas molt complicat, ha desaparegut el patronat, per defecció de la Generalitat el patronat no existeix i hi ha un buit de qui gestiona el monument. Pensem que cal un patronat. i cal que un patronat delimiti els usos. Hi ha, per exemple, algunes exposicions que es fan al claustre que em sembla que desdiuen, diguem-ne, del desig de mostrar la vida monàstica, etc. Aquestes exposicions haurien d'estar en un altre centre, en un centre d'arts plàstiques, com he dit abans. Caldria garantir la restauració del monument. Gràcies a les lleis que s'han fet últimament, l'Església s'ha registrat el seu nom. Nosaltres no hi estem d'acord, però pensem que això no hauria de ser obstacle perquè es fes les restauracions que són urgents.
CUP Procés Constituent, després podrà desenvolupar aquestes idees.
Sí, pel que fa al turisme i patrimoni, també nosaltres ens assumem en el goig de tenir no només una de les joies romàniques al monestir benedictí, sinó també tenir tot un llegat de modernisme i un llegat agrícola de cases agrícoles. Pensem que malauradament molt del patrimoni que teníem a Sant Cugat, doncs la febre especulativa doncs va córrer més que ell. De totes maneres encara ens en queda i pensem que hem de tenir un paper proactiu en la defensa d'aquest patrimoni, en els ajuts a la rehabilitació, etc, etc. De la mateixa manera que apuntaven la companya d'Iniciativa, nosaltres entenem que els usos del monestir com a llegat històric dels ciutadans de Sant Cugat, que és dels nostres antecessors, que van ser qui els van construir, no? I van viure els monjos benedictins, però qui els va construir va ser les classes populars, doncs ha de ser també definit i determinat pel conjunt de la població, o almenys d'una manera més democràtica, etc. Quan parlo de conjunt monàstic em refereixo als jardins de Pagal i Joan, a la Casa Bacial, al darrere del monestir, etc, etc. Ara mateix tenim una joia patrimonial històrica, però tenim tancada en una urna. Nosaltres entenem que el patrimoni ha d'interactuar amb la societat civil. No pot ser que estigui completament aïllat i que no s'hi pugui fer res perquè si no es fa malbé. De totes maneres, pensem que s'està fent una bona feina pel que fa a turisme.
Convergència i Unió, havíem anat un torn de paraula.
Sí, jo estic molt d'acord amb que cal recuperar el patronat. Aquí jo vull dir que hem trobat a faltar el paper de la Generalitat de Catalunya, l'hem trobat a faltar, i en aquest sentit creiem que cal recuperar el que és aquest organisme per poder fer aquesta gestió del monument. La titularitat no té res a veure. O sigui, la titularitat, nosaltres seguim sent titulars de la part de la que hem estat titulars sempre com a ciutat, que és tota la part del claustre, i sempre la titularitat de la part religiosa o d'ofici religiós ha estat titularitat de l'Església. Amb això no hem canviat la situació que teníem. Ara bé, sí que és veritat que és un bé civil i com a bé declarat d'interès necessita una gestió conjunta de les diferents administracions, una protecció i trobar la inversió. I en aquest cas, ho hem parlat amb la parròquia, jo crec que tant amb mossèn Blai també ho veu d'una manera que hauríem de poder recuperar quin és el projecte per poder tenir el monestir al dia amb les inversions que li calen, i en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament ha de poder també tenir un paper important.
Pepe?
No, volia assenyalar, home, que amb independència de la titularitat jurídica del monestir, amb independència de que es busquin fórmules per veure com es gestiona el claustre, que efectivament és de l'Ajuntament, doncs amb independència de tot això, el que jo crec que l'Ajuntament té l'obligació, si no sé si jurídica, però des de luego moral i amb la ciutat, de vetllar pel manteniment del monestir, no? Ara fa un any, no dic que no es faci, però constato que fa un any va haver-hi un desprendiment això, a més penso que va ser el dia de Corpus Christi, o sigui que no va fer mal a uns nanos que passaven per allà per molta sort, no? Però doncs això no és culpa de ningú, evidentment, no? Però això el que sí posa sobre la taula, doncs, home, és la necessitat de que es faci una revisió a fons, que es miri, té un cost molt elevat segur, doncs, l'abordar aquestes obres, però si es destinen a usos d'un altre tipus, més motiu, perquè això és la principal joia que tenim a Sant Cugat, amb diferència, doncs s'ha de fer tot l'esforç, amb independència dels debats jurídics, de gestió, el que es vulgui. El que és important és no perdre de vista que això s'ha de conservar i s'ha de preservar com sigui, no?
Isidre Maries?
Hi ha un tema també de patrimoni que voldríem ressaltar, és de fet, l'inexistència, bueno, matisaré, d'un arxiu històric municipal. És a dir, hi ha un lloc en l'Arxiu Nacional de Catalunya on es guarden documents, lligalls, però no està funcionant com funcionen els arxius municipals arreu, que puguin fer una activitat arxivística com està establerta, no? D'acréixer, de facilitar la disponibilitat dels investigadors. Pensem que aquest és un tema que potser no interessa a molta gent, però és un tema dins de cultura que és important, s'hauria de facilitar la investigació, i pensem que una alternativa possible podria ser l'edifici de l'antic ajuntament, on hi hagués l'arxiver, estés allà, hi hagués algun funcionari que en facilités l'ús i que estimulés a que gent que té alguns materials els pogués dipositar, perquè ara hi ha gent que té materials i pel fet d'estar com està l'arxiu municipal no en fa donació perquè no se'n fia de com puguin acabar aquests materials.
CUP i després Convergència, perquè havien demanat un torn.
Sí, bueno, jo simplement voldria remarcar la bona feina que es fa des d'educació del Museu de Sant Cugat. Penso que es fa una tasca de divulgació de la història santcugatenca molt important. També penso que a vegades mirem molt com aconseguim ser un pol d'atracció turística, però no ens assegurem que totes aquelles persones que venen a viure a Sant Cugat coneguin la història de Sant Cugat. I penso que si és una línia a explorar. Nosaltres parlem de memòria històrica, perquè és la nostra història la que ens fa i la que ens conforma tal com estem avui com a societat santcugatenca. Per tant, més enllà diguéssim, del llegat d'aquest de fa mil anys, de més de mil anys del monestir benedictí, el llegat benedictí, etcètera, i l'imperi carolingi, també és interessant altres etapes de la història santcugatenca, com la guerra civil, la postguerra, la dictadura, etcètera, que pensem que no han rebut encara la suficient atenció.
Emergència?
Sí, no, només a explicar que nosaltres, l'Ajuntament té l'arxiu dels darrers 30 anys i quan els documents tenen més de 30 anys, aquest passen a l'arxiu històric i aquest arxiu històric està situat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I en l'Arxiu Nacional de Catalunya sí que es pot consultar i es pot treballar. Ara estic d'acord amb que la investigació, evidentment, és imprescindible i necessària i en aquest sentit nosaltres hem iniciat una tasca també amb persones de Sant Cugat que en aquest moment tenen la voluntarietat d'ajudar a la documentació i per tant jo sí que en aquest cas faria una crida que aquelles persones que tinguin documentació i vulguin que aquesta documentació sigui custodiada tant des de la professionalitat dels que estan en aquest moment treballant a l'arxiu de l'Ajuntament, al municipal, però sobretot la professionalitat dels que estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya tindran aquesta documentació doncs ben custodiada i per què no també doncs, serà possible que l'utilitzin doncs, aquells investigadors que hi vagin. No? Però més enllà, jo crec que nosaltres som una ciutat que a nivell d'equipaments culturals i de patrimoni cultural tenim doncs, determinats equipaments nacionals que també ens situen a nivell de referència a Catalunya, no, no només l'Arxiu Nacional, sinó el Centre de Restauració de Béns Mobles, i aquesta també és una oportunitat que fa que la nostra ciutat estigui molt amatent a el que és la custòdia del patrimoni, la custòdia de la documentació, dels arxius, etc.
Partit Popular ha demanat un torn.
Jo crec que valdria la pena també tenir iniciatives, dèiem abans, dels artistes que comencen, etc., no? Que és una cosa bona d'apujar i de treure endavant. També tenim un altre sector, que és el dels escriptors. Tenim aquí a Sant Cugat ja bastants escriptors. Doncs home, jo crec que seria bo fer algun tipus d'iniciatives conjuntes que serveixin per enriquir-los, per donar-los a conèixer a tots, per fer també més ambient cultural a la ciutat, no? Dintre o fora d'aquesta proposta general que fèiem de potenciar tot Sant Cugat a la vegada, no?
PSC, ho dic. Home, perquè jo té menys torns que els altres, sí, per jo intentar compensar.
Aprofitant que el Jorge parla d'això d'iniciatives, com a historiadora de l'art, també m'agradaria fer una proposta, també des del PSC, a tenir en compte. Seria, per exemple, invertir en convidar un comissari i un artista potent de l'escena internacional, referència a això del turisme, per cridar l'atenció una miqueta potent de l'escena internacional a fer una intervenció en el patrimoni artístic històric de Sant Cugat, per exemple, que durés 9 mesos. Si es tracta d'un artista potent, jo vaig viure això a Avinyó i va tenir molt èxit, tipus Barceló, ben segur que els visitants de galeries importantíssimes, l'Upswap, Gallery Weekend, per exemple, es desplaçarien a veure la intervenció i seria una manera, una forma radical de col·locar Sant Cugat en el circuit d'art europeu. tenim Platform, per exemple, o tenim Sant Cugatencs que treballen a nivell internacional en el pla galerístic, com Violant Porcel, es podria aprofitar aquests contactes i bueno, aprofitar també el període de muntatge per fer un taller amb artistes locals, organitzar visites guiades, tallers, també pels artistes emergents. Crec que pot ser una iniciativa que, mira, aprofito i...
Convergència?
Sí, no, nosaltres veiem l'oportunitat a través de la xarxa de museus precisament de posicionar artistes internacionals, però volem començar per l'artista més internacional que tenim, sí, que és Grau Garriga, sí, no? Sí. I en aquest sentit entenem que hi ha una tendència de recuperació del tapís contemporani i que això doncs, ens pot catapultar realment a doncs, altres doncs, posicionaments com sí, el que esteu plantejant.
Sí, sí. Iniciativa? Sí,
Una cosa que trobo a faltar en el nostre municipi, per fi, per tant cofoix com n'estem, és que hi ha molt poca escultura al carrer. I penso que s'hauria de fer un esforç per posar escultura al carrer. Tenim espais verds públics en els quals no hi ha escultures. Hi ha altres ciutats, potser amb menys pretensions que la nostra, que tenen escultura al carrer. I no dic que hagi de ser escultura forçosament de grans noms, que també, sinó també que es pogués presentar en el carrer de manera permanent o semipermanent escultures que fagin els nous artistes, els artistes emergents del municipi.
CUP, procés constituent.
Sí, nosaltres també fomentar d'alguna manera en la línia del que dèiem abans de la memòria històrica, del coneixement en profunditat de la nostra ciutat, els itineraris turístics que ja s'organitzen des de l'oficina de turisme però a uns preus potser fins i tot més assequibles, una miqueta més universals, per tal que donar-los a conèixer al conjunt de la ciutadania, no només com deia en l'àmbit de la cultura monàstica i del llegat monàstic, sinó també en del modernisme en l'etapa de, diguéssim, de primera migració de Barcelona a Sant Cugat, però també en el passat agrícola, en el passat cooperatiu i fins i tot etapes doncs, més properes com el de la Guerra Civil i la postguerra.
Algun comentari més? PSC, si vol un altre torn de paraula, així ho igualem del tot. I tancaríem.
Res, jo m'agradaria fer que la gent s'apassionés per l'art i la cultura. Per mi l'art ha sigut una teràpia i és una teràpia. Llavors, contagiar aquesta passió s'ha de motivar la gent del poble d'alguna manera perquè... facin acte de presència, com deia l'Isidre, no? En les activitats. Després també el tema d'utilitzar més l'art contemporani, ser més arriscat, fer una més reflexió, confrontació, apostar per tirar endavant, no? Avançant en l'art, no només l'art i la cultura.
Si els sembla, ho deixem aquí. Núria Gibert, de CUP, procés constituent, Isidre Maries, d'Iniciativa, Rosa Maria Massip, del PSC, Jordi Carreras, del PP i Mercè Conès, de Convergència i Unió. Moltíssimes gràcies als cinc per haver vingut a aquest debat monogràfic de Cugat.cat i molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Les eleccions municipals a debat.